torna la melancolia d'aquests anys que segueix com ara, esperant de cara a barraca. I despistada, trobes la manera de canviar el meu nord i tan encantada, t'enamores de la pirata que diu...
El teu camina fa tremolar, el doctor pirata posa malalt.
Tota una delícia per sucar i per la teva cadera em fa remenar.
Un moviment espectacular.
Trenca les vergonyes, posa't a jugar.
Escolta aquest ritme, no ho pots aturar.
Pirata, som sistema, troba doctor Pla.
Ai, mareta, mira com m'enganyes. Amb les teves artimanyes fas que pugin els colors. Ai, mareta, mira com m'enganyes. Fas veure que no em miraves. Aquesta nit farem de tot.
El més calent a l'aigüera.
I acabem als 12 i un minut aquest tema, els que escoltaven molts de La Pegatina i Doctor Prats, aquest Mírala. I anem ja a donar pas al que és aquesta segona hora del més calent a l'aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora que ens portarà des d'ara fins al punt d'una notícies. I ara és el moment que li donem la benvinguda a l'Abel perquè ens expliqui quins seran els temes que tractarà avui a l'informatiu. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota d'on.
Ah, bé, comencem setmana, comencem notícies. Suposo que algunes d'aquestes informacions lligades ja a molt que va passar, que ha passat aquest cap de setmana.
Com ho saps?
M'ho intuïes, allò que dius, bueno, va per aquí.
Una massiva assistència exaureix els 15.000 filets d'anxova, 15.000, que es van preparar a la festa de l'anxova 29a edició que culminava ahir diumenge, primer diumenge d'octubre. Sintonia. La directora d'art Rosa Ros l'actriu Montserrat Carulla van ser les protagonistes especials d'aquesta festa, la primera com a pregonera, la segona com a guardonada amb l'anxova d'or. Per primera vegada, la festa de l'anxova compta o ha comptat amb actes previs, en total 3 activitats relacionades amb la gastronomia i l'anxova. Vista la bona acollida de la gent, la festa de l'anxova comptarà cada any amb activitats dissabte per potenciar la festa. Val a dir que la gent ha parlat molt i molt bé, ha valorat especialment la degustació del matí de dissabte, maridada amb vins, maridatge de tapes d'anxova i vins de l'Empordà i d'altres territoris. Després, al vespre, hi va haver una conferència gastronòmica també sobre les virtuts de l'anxova. Aquest cap de setmana ha culminat tot aquest conglomerat d'activitats vinculades amb la gastronomia i amb la primera ambaixadora de l'Escala. I amb una reivindicació també independentista, perquè Montserrat Carulla no se'n va amagar gens a l'hora de fer el discurs d'agraïment, de dir, jo sóc Montserrat Carulla, actriu catalana i independentista. Parlant d'art, també comentarem l'actuació de la companyia Ori Art, que representava per segona vegada a l'Escala el musical cabaret Passion Rouge. Després de més de 2 anys trepitjant escenaris d'arreu del territori, l'espectacle ha arribat a l'Escala amb una llarga evolució al llarg de tot aquest temps. L'Ajuntament demana la declaració del 2020 com any Josep Vicenç i Juli Avi Xaxo en commemoració dels 150 anys del seu naixement. Aquesta és, si més no, la proposta que es porta a ple aquest vespre. Avui a les 8, ple ordinari, 10 punts a l'ordre del dia, entre ells la sol·licitud d'aquesta declaració i també la renovació dels membres de la comissió redactora del POUM. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana en futbol, en bàsquet, en tennis, en de taula, especialment destacar els dels equips sèniors. Derrota del primer equip de futbol, tercera derrota consecutiva.
També que va començar.
Havien començat amb dues victòries, ara ja en portem tres derrotes. La d'ahir fa especial mal, si tenim en compte que l'últim gol del Mollet va venir al minut 92 amb un ràpid contraatac després d'una errada o d'una ocasió, més que una errada, una ocasió claríssima de gol per l'escala, que no va fructificar. El porter va llançar un contraatac molt ràpid que va acabar amb el 3-2 definitiu, xiulet final i sense lloc a la reacció. Ni un empat ni una victòria, tercera derrota consecutiva pel futbol. L'únic sènior que va guanyar va ser el de bàsquet, 43-71, a la pista del Vall del Terri. Diguem l'únic en la mesura que també va perdre el de tennis de taula, l'equip de superdivisió, 4-1 a la pista del Pontevedra. El cert comença amb dues derrotes consecutives amb desplaçaments en aquesta màxima divisió estatal del tennis de taula. Repassarem agenda d'activitats, tots els actes previstos a l'escala per aquesta setmana que avui comencem, i acabarem amb la previsió meteorològica. Dilluns, dominat per la tramuntana, que de cara a demà ja haurà desaparegut del tot. Tot això a l'informatiu, i just després zona mixta amb les anàlisis i comentaris i les veus dels protagonistes del cap de setmana esportiu.
Molt bé, doncs és ara, després de les notícies, aquell moment que fem el nostre cafè amb els veïns, aquest cafè esportiu, i bueno, veiem amb aquest grup de tercera catalana, que tenim diversos veïns, que sembla que el Bisbalenc i el Terruella i el Portbou, que també estan allà, sembla que han de ser els, a priori, canvia molt, però sembla que poden ser els gallitos d'aquesta categoria, i potser que veiem, jo m'inclino més per un Bisbalenc Terruella que es disputin la primera i la segona plaça.
De fet, són els únics... El Bisbalenc va afluixar, perquè ja ha fet un empat.
No, espera-te.
Partit jugat 5, punts 13.
Guanyar el camp del Base Roses.
Ja l'arrossega de fa dies, aquest empat. M'has enganxat amb aquelles coses al ventre,
sí.
I ara estic jugant sense papers a davant, només amb un mòbil que corre com corre. Què vols que et digui?
I el Terruella guanyava el derbi comarcal al camp del Sant Pere per 1-4. El Sant Pere, que no va gaire bé, està en zona de descens. I el Bellcaire, nostre veí, que perdia casa davant del Vila-sacra, però encara aguanta en posicions de dalt.
Zona UEFA, diguem-ne.
Vull dir que si guanyant el Vilcaire, bueno, es posava dels tres primers guanyant amb el... Si hagués guanyat el seu partit...
El Vilcaire ha fet un inici com, diguem-ne, com l'escala. Allò una mica més estirat, si vols, perquè va guanyar els tres primers partits i ja treien pit, acaben d'estrenar categoria i havien fet 9 punts de 9. Els tres primers partits. La setmana passada va perdre el camp del Terruella, aquesta setmana ha perdut a casa amb el Vila-sacra i d'alguna manera l'estan posant al lloc. No ho sé, però va guanyar tres partits d'arrencada, ara en porta dos de seguits de perduts. El Vila-sacra també es comença a enfilar. I ves per on.
I el Verges d'en Pitu Batlle va guanyar, ja li convenia, perquè també portava una ratxa dolenta.
Tenia un punt, un únic punt de tres partits jugats, ja era hora que guanyés.
Davant del Pals Atlètic, 4-2, això li dona, o sigui, és un xic d'aire per intentar estar en zona de promoció, però bé, està segur dintre aquesta zona de promoció, però bé, està a dos puntets de la zona, la zona tranquil·la, que de fet l'última posició l'ocupa el Pals Atlètic. Però bé, de moment això és aquesta arrencada en aquesta tercera catalana, grup 15, amb aquests, ja podien dir, 5 partits de Lliga.
És un grup maco, és un grup plenament empordanès, alt i baix. Veurem qui guanya, qui domina, si l'Alt Empordà o el Baix Empordà.
De moment, a dalt de tot, domina el Baix Empordà. Ah. Seguit de l'Alt Empordà amb els Portbou i Roses.
Ah, mira, primer i segon, Bisbalenc Terruella, tercer i quart, Portbou, Roses, Vilasacra, Bellcaire. Veurem, però hi ha equips clàssics de l'antiga primera regional.
Sí.
Que ara seria la segona catalana, no? Sí. El Bisbalenc i el Roses serien clàssics de la primera catalana, de la segona catalana.
Segona catalana, l'Epa, el Roses, inclús a les seves bones èpoques, havia estat molt més endavant, i ara veiem que ha fet un baixón molt important, i clar, i més, a Roses, no tan sols hi ha el Roses, sinó que hi ha, atenció, el Roses com a l'equip més històric, el base Roses i el Roses City, que juga quarta catalana, tres equips a Roses, eh? Déu-n'hi-do.
Bueno, I allò del divide i venceràs, doncs es demostra, perquè cap dels tres està a la màxima categoria que se solia estar històricament als Roses, no?
Bé, i si anem a l'altre, la quarta catalana, que aquests equips hi van formar part i ja la van abandonar la temporada passada, bueno, teníem cal l'Albons, que empatàvem amb la penya Bons Aires, el de més a la vora, el derbi al Baix Empordanès, el van portar el Medes Estartit davant l'Armentera, per aquest 4-1, el Jafre guanyava Palamós, 0-2.
El Jafre aquest any farà una bona campanya, veuràs.
I el Viladamat empatava al camp de la Pera. I aquí, quant a la classificació, doncs tenim el Can Givert, el Montessori, el Monero... Bé, el Jafre va 5è, vull dir, no està malament.
Què hi veig aquest any en aquest grup? Que l'any passat va ser tan brillant perquè hi havia tots els nostres veïns.
Sí.
Aquí hi havia el Verges, Viladamat, Jafre, Bellcaire, el Bons, Ventalló... Tots eren en aquest mateix grup. I cada setmana, setmana amunt, setmana avall, però sempre hi havia un derbi entre veïns. Què passa? Que aquest grup sembla que sigui un calaix de sastre per la federació.
Sí, hi ha gent de tot arreu aquí.
Hi ha la meitat d'empordanesos, sobretot en Baix Empordà i una mica dalt Empordà, i agrupen 7 o 8 equips de Girona.
Exacte.
Que dius, coi, el grup del costat, el grup 20, aquest és el grup 29, el grup 30 és únic i exclusivament a l'Empordà, a l'Empordà. I aquest sí que no hi ha desplaçaments antinatura, com el dia que has d'anar a Can Givert, o a Montessori, o a la penya Bons Aires, o al Sant Gregori, o al Puntenc, o al Sarrià de Ter. Tot això sembla que sigui...
Sí, a vegades es foten aquí una barreja i ha passat, no?, que hi ha equips que podien jugar aquí que estan jugant amb algun altre grup d'aquí quarta catalana. Hi ha anys que ha passat això, no?, que algun equip l'han desplaçat perquè doncs aquell equip, per no quedar coix, saps? A vegades, és clar, sempre intenten que hi hagi... aquesta vegada aquí sí que van coixos perquè van 17, però si alguna vegada un altre equip o un altre lloc, doncs que hi havia molts d'equips de la mateixa zona, doncs en traspassaven un en l'altre per intentar que l'altre grup no quedés coix. Aquesta vegada sembla que aquí no ha pogut ser perquè tenim 17, i el 17è és l'Armentera. Hi ha dos equips a l'empordanesos, doncs que són... 16 i 17, que molt bé podrien jugar amb l'equip de l'Alt Empordà.
Però mira, què ens passa? Què ens passa aquest any? Tan diferent de l'any passat, que ni l'Armentera, ni el Viladamat, ni l'Albons, ni el Jafre, si vols, doncs no n'hi ha cap que estigui a dalt. I estan patinant l'Armentera últim. 0 punts de 3 partits disputats. El Camallera, 4 punts de 3 partits. El Viladamat, que històricament estava a la categoria de sobre, o
sí,
allà ha estat més anys...
Sí, estat més amb la segona catalana.
La tercera catalana.
La tercera catalana, correcte.
Que era l'antiga segona regional. Doncs, home, 5 punts en 4 partits. L'Albon, 5 punts en 5 partits. El Jafre és l'únic que es desmarca una mica, que té més punts que partits. 7 punts en 4 partits. No n'hi ha cap que sigui punter, almenys en aquesta arrencada.
I fixa't si va malament l'Armentera, que porta tan sols un gol marcat és clar, ha jugat pocs partits, porta 3 partits jugats, val. Vol dir que li queden partits a jugar perquè, és clar, segurament haurà ajornat algun i com que n'hi ha un de descans, perquè l'equip retirat, que ara veig aquí baix, és el Montràs, que seria el 18è equip.
I sempre hi ha un equip retirat en aquestes categories.
Sí, perquè a l'hora de la veritat l'apunten i a la veritat veuen que no hi ha prou gent per poder fer l'equip. És clar, aquests pobles, com Montràs i altres pobles així, què passa? Que no tenen equips de base per anar pujant jugadors, sinó que, mira, es refien de la gent, la poca gent que hi pugui haver al poble i de pobles voltants i d'algun descartat d'algun altre poble que estigui en una categoria superior. I com passa això, doncs, i tenen jugadors així, mira, fan l'equip, però com no, doncs s'han de retirar.
Joan, haurem de quedar un dia. Haurem de quedar un dia i anar al camp d'aquesta quarta catalana a veure què s'hi cou. Perquè això d'anar cada setmana a Girona, una setmana que el Girona jugui fora, doncs haurem de quedar tu i jo i anar al camp del Verges o del Viladamat o del Jafra.
Intentar que vegem si hi ha un bon derbi també per anar a veure.
Un dia que hi hagi un Albons Viladamat, per exemple, doncs quedem.
Albons Viladamat, sí.
Un Albons Viladamat o un Vilcaire Torroella.
Un Vilcaire Torroella.
Que costa que es trobin, també.
Exacte. O si pot ser hasta un Bisbalenc Torroella, que també ha de ser...
Aquest ja es va veient...
Aquí ens cobraran més, perquè serà el partit de la jornada.
Serà jornada econòmica.
La jornada econòmica, que paguen hasta els socis. No sé si encara ho fan, això. Jo diria que sí, no ho sé.
Això
ho hem d'explicar a l'Ivan.
M'ho has de preguntar abans d'entrar a l'estudi, això, Joan. M'ho has de preguntar abans d'entrar a l'estudi, perquè llavors me desmuntes.
Això li hem de preguntar a l'Ivan, que ens ho expliqui un dia, si encara hi ha les jornades aquestes.
Quedem com no gaire bons aficionats al futbol, que diguem. Hi ha gent que hi va sempre a futbol.
Exacte.
Hi ha gent que es munta el cap de setmana pel futbol. Hi vam anar a veure un partit el dissabte al dematí, un el dissabte a la tarda, un diumenge al dematí i un diumenge a la tarda.
I després hi ha aquella gent que segueix a l'equip allà on vagi, allà on te vagi.
Sí.
Vull dir, ja pot anar a l'altra punta, que ja els
veus. Exacte, que l'atracció del cap de setmana és agafar el cotxe i anar a dinar allà on te jugui el seu equip.
També.
I a quin restaurant hi ha en aquell poble? A veure, quedem.
N'hi ha que ja se'ls saben tots, eh? Hi ha guies que te diran, un quin poble va, dos vegades a tal lloc.
Exacte, vés a tal lloc, a veure quin dia juguem a Llagostera, quin dia juguem a Llers. No, això queda bé parlant dels pobles petits, no?
Sí.
Quin dia hem d'anar a tal poble? Hi ha tal restaurant que allà te faran una vedella amb bolets,
oh.
O un arròs, si és diumenge. Ui, l'arròs que fan allà dalt.
Ui. Molt bé, doncs aquest era el cafè que fem amb els veïns, per saber aquests equips del voltant de com els estan anant les seves respectives competicions. L'any passat ho centraven tot a la quarta catalana, aquest any han de repartir-ho entre tercera i quarta catalana, perquè els nostres veïns juguen en aquests dos grups. Abel, vinga, deixem aquí si et sembla bé i esperem a punt de la una.
Va, doncs.
Vinga.
El més calent a l'Aigüera.
Aprofitant que el dilluns és un dia de futbol, és el dia dels comentaris, segurament si són aficionats a futbol, avui és el dia que han parlat del Barça, o del Girona, de l'Espanyol, o també més a nivell local del que va fer l'Escala, i també la gent que ja ens estigui escoltant des dels seus respectius pobles que avui hem anomenat, doncs també què van fer el Jafre, què va fer el Verge, sobretot si juguen al mateix grup, doncs també, sobretot això d'aquests pobles rivals i que està un pel cim de l'altre, que et va empatar, que et va perdre, així sempre hi ha aquesta mena d'interès. I jo els diria que la mena d'interès sempre hi és en tot l'àmbit competitiu. A vegades escoltem aquella paraula que jo trobo absurda, no, nosaltres ens hem de preocupar per nosaltres, no, vull dir, si estàs en una competició t'has de preocupar per tothom, pels teus rivals, pels que estan a davant, pels que estan a dalt, pels que estan allà, perquè tu estàs competint allà i tothom t'ha d'importar perquè estàs en una competició i tu t'has de saber doncs també el que estan fent els altres, i a vegades dir, no, nosaltres hem de preocupar de nosaltres, no, has de preocupar de tot el que és una competició, i això és el que forma part de la competició. Molt bé, són les 12:18 minuts, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, anem a l'apartat musical, i ara també col·laboració amb els Charango, amb aquest, els Decad Empires, amb aquest tema Som Foc.
Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. And now we're all out here tonight. Something burning, something bright. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa, cantant les nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la trista.
la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles.
And now we're all happy tonight. Something burning, something bright.
Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa, cantant les nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa, lluny dels problemes del món. Un món que balla avui és un món millor.
Xarango amb els The Cat Empire amb aquest tema Som Foc. Bé, doncs continuem aquí el més calent a l'Aigüera. I ara és aquell moment que en Boris Weissmann ens acompanya per el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Ens acompanya, ens fa de guia perquè sempre ens explica coses sobre la riquesa i la diversitat natural i d'altres coses. I la setmana passada ens parlava d'aquests guies acreditats del Parc Natural, aquest curs de guies que es fa, un curs que es fa cada any. I doncs, avui el tema és els elements culturals del Parc Natural. Quins són? Doncs ens els explica en Boris.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissmann.
Sabíeu que al Parc Natural tenim importants elements culturals?
El Parc Natural també es podria anomenar Parc Cultural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, degut a la quantitat, diversitat i importància dels elements culturals que conté. En tenim elements de la prehistòria, com són les cavitats a la roca on es refugiàvem els habitants del Paleolític Inferior, fa més de 150.000 anys, com per exemple el cau del Duc de Torroella i el cau del Duc d'Ullà. També tenim elements del Neolític, de fa més de 3.000 anys, com són les cavitats sepulcrals del cau de les Dents, l'olivar del Margall o el del Tossal Gros, però també els poblats a l'aire lliure de la Fonollera. També tenim registres de la història antiga, com una necròpolis del segle VII abans de Crist, ben a prop del mar, concretament a sobre el Cap Castell, sobre la Foradada. També tenim assentaments de l'època romana, com és la Santa Maria del Mar, el Puig Anell o del Mas Soleil. I és clar, a prop tenim les ruïnes d'Empúries, les d'Ullastret i el Camí d'Empúries. La història medieval està àmpliament representada dins del parc. Tenim les primeres notícies de moltes poblacions com Ullà, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Montgrí, Pals o Fontanilles. I tenim alguns béns culturals d'interès nacional, com és l'església mossàrab de Sant Julià de Boada o el castell de Montgrí. La història moderna també té els seus elements representatius, com són les construccions vinculades a l'aigua, com la resclosa d'Ullà i el pont de Gualta i els altres vecins, com els masos fortificats i les torres de vigilància, a part de totes les construccions de pedra seca. I finalment, tenim elements d'història contemporània, com la fortificació de les Illes Medes, o el far de la Meda Gran, i les cases dels americanos, o fins i tot els búnkers de la guerra. Us animeu a conèixer la llarga història cultural que ofereix el nostre parc?
Sempre amb el repte final, amb Boris Weissmann, acaba el passeig que ens porta, o la informació que ens porta sobre el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter. Bé, i del Parc Natural anem a l'apartat d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, i anem a l'apartat d'agenda. I tenim una setmana que després d'aquestes tres que hem tingut concentrades amb el cap de setmana, amb la Festa de la Sal, amb la Fira Gastronòmica i amb la Festa de l'Anxova, doncs continua, com no, les activitats al poble, que no para mai. I aquesta setmana, excepte avui, tenim activitat diària per començar demà dimarts a les 10 amb el taller TIC, l'àlbum digital, que es farà a la biblioteca a les 10. El dimecres a les 11, una xerrada informativa sobre teleassistència que es farà al casal del Jubilat. El dijous dia 8 parlem del cafè filosòfic que organitza també la biblioteca a 6:45 de la tarda en Josep Maria Carbó. Divendres, Biblionadons amb Pep Bussa i les coses grosses a càrrec d'Assumpta Mercader per nens i nenes fins a 3 anys, una activitat que es portarà a terme a la biblioteca i començarà a les 6 de la tarda. Dissabte dia 6, tota una sèrie d'activitats com a les audicions de sardanes a càrrec de la Cobla Els Casanovas al Camp dels Pilans a partir de les 4 de la tarda, i atenció perquè ja comença les vendes de castanyes que organitza cada any el CER. Aquesta vegada, doncs, també, igual que ha fet els altres anys, a la platja. Recordem, primer dia de venda de castanyes a les 6 de la tarda, tant dissabte com diumenge, podríem dir el primer cap de setmana. Això que durarà fins la festivitat de Sant Martí d'Empúries, fins la setmana de l'11 de novembre. L'11 de novembre seria el cap de setmana del 9-10. L'11 de novembre, Sant Martí, és el dilluns. La festa, m'imagino, que serà la festivitat de Sant Martí, o la plena de Sant Martí, celebrarà el diumenge dia 10. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. I aquesta setmana, a diferència d'altres que tot es concentra al cap de setmana, tenim activitat a partir de dimarts, activitat diària. I 29 minuts, irem a la música i quan tornem passarem per les càpsules de bitàcola que ens porta la Júlia Mesquida, que ens dona a conèixer aquesta música de la Mediterrània amb aquests països que compartim el mateix mar, i ens dona a conèixer artistes que es dediquen molt a la música tradicional d'aquelles zones. Avui amb els The New Government, dic bé, amb aquest tema All of My Life. I ja de seguida, el món del vi. El món del vi, amb l'altaveu del vi de la Cristina Cantal, amb el sommelier Rafael Sabadí. Molt bé, tot això, després d'escoltar aquesta cançó, ja que parlem de vi i maridar, doncs nosaltres la paraula maridar la fem servir molt amb la música. El tema que ens portarà en Joan Miquel Oliver amb aquesta rumba del temps.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes, i aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i a l'equació la variable que venia a ser el temps. Això era un senyor que era rellotger, destrossava rellotges amb un martell, arreglava juguetes, i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és un relatiu, relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i és l'equació, la variable que venia a ser temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i és l'equació, la variable que varia a les temps.
Joan Miquel Oliver, la rumba del temps, 12:33 minuts, el moment que anem a aquesta secció que ens porta la Júlia Mesquí, d'aquestes càpsules de bitàcula.
Càpsules de bitàcula, amb Júlia Mesquí. Avui ens dirigim al Líban amb una formació musical anomenada The New Government, el nou govern. La banda va néixer el 2004 en un moment d'inestabilitat política, i el 2006 va llançar el seu àlbum debut anomenat The New Government Strikes, el nou govern fa vaga, però el projecte es va haver d'aturar a l'estiu a causa de la guerra. Avui escoltem la quarta cançó d'aquest àlbum, anomenada All My Life. The New Government ha aconseguit trobar un so que dona personalitat al grup, una barreja d'indie rock i post-punk amb un toc retro que recorda la música de finals dels anys 70. Escoltem-los, doncs.
You've taken my life in the dark and the haze. One can survive everything nowadays except death. Uncle Oscar was right, it's time for tea. And I can't resist the temptation to run out in the wilds where the triumph is near. Seeing me caught by the darts of your eyes, dime stones or blue flies, I see those eyes reading so patiently in me. All of my life, given my time out for a ride. Rest of my life, I'm taking a chance to take out romance from you. Drawing a line from the depth of a sleep, telling a handful of lies, hoping life would oblige them to kneel. I hear your voice telling me softly the matter. The world is a play and I feel worlds apart, 'cause I was on the surface of love, whereas true love there's no surface at all. I hear your voice. Time out for a ride. Rest of my life, I'm taking a chance to pull out a romance from you.
L'Aigüera.
I després de la proposta de la Júlia, avui amb aquest grup que ens arriba des de Beirut, els The New Government, anem ja a parlar del vi, amb l'altaveu del vi que ens porta la Cristina Cantal, juntament amb el sommelier Rafael Sabadí. Avui el tema és la conservació. L'escoltem, n'aprenem, vinga.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Sou dels que teniu ampolles de vi a casa? Els que pràcticament teniu una bodega? O potser sou d'aquelles persones que simplement teniu sempre una ampolla de vi? Sigui com sigui, l'hem de conservar bé. I d'això en parlarem avui amb el sommelier i propietari del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut.
Hola, sigueu tots benvinguts.
conservació, emmagatzematge, són dues paraules que van molt vinculades amb el món del vi, però realment ho fem bé? La gent sap com s'ha de conservar el vi?
Cada cop més. Cada cop hi ha més cultura del vi i per descomptat, doncs, la conservació és, per mi és crucial amb les ampolles del vi.
Per tant, quan parlem de conservació, per exemple, doncs, com pot ser, com hem parlat al principi, en una casa jo tinc tres ampolles de vi, una de negre, una de blanc i una de rosat. Les haig de conservar igual? Han d'estar al mateix lloc? Quines són les condicions idònies?
No, primer de tot n'has de tenir més, eh? M'has dit tres i
bé, són bé, poques. És un mínim, és un mínim.
Home, les quantitats idònies són, en aquest cas seria una, com aquestes antigues caves subterrànies.
Sí.
Això és fantàstic, però això, clar, hi ha poca gent que ho pugui tenir.
Complicat, a casa complicat.
Llavors, en aquest cas, haurem de buscar la zona més freda de la casa, que sempre hi ha un sotescala, un rebost, un graig, però avui en dia hi ha uns armaris que fan aquesta funció perfectament, uns armaris refrigeradors, com pot ser unes neveres ja especials pels vins, no són neveres convencionals que puguem guardar la fruita i puguem guardar la verdura, sinó que són neveres, en aquest cas hi ha una marca, no parlem de marques, però n'hi ha una que es diu Eurocave, que totes són molt semblants, però això permet guardar els vins a temperatures i en condicions òptimes.
Estem parlant d'aquelles neveretes petites que solen tenir porta de vidre, més o menys amb 3-4 prestatges, que ja tenen la forma per posar les ampolles, eh? Estem parlant d'aquest tipus d'armari.
Sí, n'hi han de diverses capacitats, però a casa, doncs, jo crec que una cinquantena d'ampolles, doncs, jo crec que és més que suficient.
Jo em parlava de 3, ell ja me'n vol posar 50 a casa, eh?
Sí, home, s'ha de beure vi, que el consum està molt, molt baix.
Està baix el consum del vi?
Sí, moltíssim.
Sí?
És un drama. Sí que és veritat que la gent beu vi de més qualitat i ha desaparegut l'acció aquesta poder de beure vi a casa, el vi de cada dia, el vi de la bota, això ja no es porta. Llavors, el vi es beu menys, de més qualitat, però clar, estem a una mitja d'uns 15 litres per persona a l'any, que això és el penúltim país de la Unió Europea en consum a Espanya.
Ah, doncs no ho sabia. Jo crec que trenco la mitja, eh? Però realment, clar, o sigui, s'ha convertit com en una cosa potser més elitista de dies puntuals que no pas la beguda que tenim sobre la taula, per exemple, cada dia per dinar, no?
Sí, sí, és així. I llavors un altre tema és que el vi jove, ja en parlarem més endavant en algun altre capítol, que el vi no acaba d'enganxar la gent jove.
Prefereixen altres tipus d'alcohol.
Sí, és d'alcohol o refrescos o cervesa. Cervesa, doncs, és veritat que s'han fet campanyes de màrqueting molt importants i
l'auge de les cerveses artesanes.
Sí, sí. Però, bueno, és un tema que no toca i en parlem més endavant. Llavors, avui parlàvem del vi. Us parlo una mica de les condicions ideals del vi. El vi és un producte viu. El vi evoluciona dintre una ampolla, no és un producte acabat. Llavors, les condicions exactes són... Jo guardaria 13 graus.
13 graus?
Per tots els vins. Els blancs, ja blancs es poden veure a 13 graus. La gent diu, no, els blancs són més freds millor, els caves. No, els blancs, pensa que quan més baixa la temperatura d'un vi, en aquest cas, llavors el que fas és que els aromes queden esmorteïts. Perdem...
La frescor ho mata, diguéssim, en aquest sentit.
La fredor. La fredor és com qualsevol tipus de producte a la cuina. Segurament quan apliques una sopa, si te la veus freda, té molt menys gust i molt menys aroma que si te l'escalfes una miqueta, no? Doncs amb el vi passa igual. Llavors hem d'anar en compte amb les temperatures. Però l'ideal per conservar són 13 graus. Jo és quan ho tinc a casa, tant per blancs, rosats, negres. El que podeu fer en aquest cas és, el dia que voleu consumir un blanc, doncs posar-ho 2 hores abans d'una nevera o el rosat, i llavors el veureu a 6 graus, que és la temperatura ideal per un vi blanc.
Això és temperatura. Per exemple, sí. Tema, parlaves de sota escala, de garatge, jo ho veig llocs foscos. La llum també és important en aquest cas.
Sí, la llum ultravioleta també fa que el vi evolucioni molt més ràpid a l'ampolla. Llavors, interessa que els vins es conservin i tinguin una vida doncs, lenta i vagin doncs, desenvolupant-se lentament. En aquest cas, la llum incideix molt amb l'evolució del vi. Llavors, hem de mirar llocs foscos, no només la foscor, també la tranquil·litat. Hem de buscar llocs que no hi hagi moviments. Els moviments en els vins no els hi van bé. Com més tranquils i quiets estiguin, millor.
Quan dius moviments, com si els tinguessin, per exemple, sobre la rentadora, ja sé que no és el lloc més ideal,
sí,
però això no els hi aniria gens bé.
No els hi va bé. I llavors també llocs que hi hagi... Entenc que les cases no es mouen, però segurament si estàs en un lloc que hi hagi, bueno, el que has dit tu, la rentadora, on hem tocat les ampolles, llocs que la gent remeni molt les ampolles, això tampoc és bo.
Perquè això de girar l'ampolla cada X temps és un mite o realment s'ha de fer?
No, això es fa amb els caves.
Però això és una, fa amb els caves.
Però és un tema a part, que és els caves quan envelleixen, quan fan la segona fermentació de l'ampolla, que els pòsits s'han d'anar girant i han d'anar inclinant-se perquè vagin quedant al cuir de l'ampolla. Però això són caves que encara no estan embotellats i estan envellint.
D'acord, per tant, a casa no ho hem de fer. A casa, un cop guardem...
Com més tranquil·les, millor, i que es toquin poc.
I en horitzontal o en vertical?
En horitzontal.
En horitzontal sempre.
Perquè aquí el que tapem l'ampolla és el suro, i el suro ha d'estar flexible i ha d'estar en contacte amb el vi, ha d'estar humit. Si no toca el vi, el posem en posició vertical, el vi no tocarà el tap s'assecarà i es començarà doncs, hi haurà merma de vi, perquè segurament s'assecarà i començarà a trencar-se.
Per tant, en horitzontal i no inclinats cap amunt, si més no, encara més aviat, si ha d'estar inclinat cap avall, cap al tap.
Sí, home, l'ideal és que sigui horitzontal, doncs...
Totalment.
Si no, està clar que el vi sempre ha de tocar el tap. Això és el important. I llavors un tema és l'humitat.
Important,
suro,
també,
que és,
sí.
Que és el tancament per excel·lència d'una ampolla de vi. En aquest cas, el suro, doncs, les humitats han d'anar un 65%, 70% d'humitat.
He llegit que el vi també transpira i que el tema olors també és molt important. I, per exemple, a les cuines sol ser un dels llocs típics on guardar el vi. Realment, doncs, tampoc és un bon lloc? O això també m'ho he inventat jo ara?
No, el vi absorbeix les olors. Potser és una mica exagerat, però sí que és veritat que si podem tenir llocs tranquils i a sobre sense olors externes, doncs molt millor.
Per tant, per aquesta cinquantena de vins que tots hem de tenir a casa per aquestes ocasions especials, els hem de tenir en horitzontal,
sí,
en un lloc que poder ser bastant fosc, amb uns 13 graus, la humitat doncs, també mitjana, no? Que no hi hagi...
Sí. No,
i no tocar-los gaire.
Sí, no marejar-los gaire.
I no marejar-los gaire. Perfecte, doncs aquesta és la manera en què podem tenir els vins a casa i doncs, que tots doncs, fa que puguem doncs, gaudir més d'aquesta bona conservació i alhora doncs, després, com parlàvem en el capítol passat, doncs, si ja li fem una bona decantació, doncs ja ho tenim perfecte, no, Rafel?
Sí. El vi és important saber-lo tractar, estimar-lo i no emprenyar-lo massa, que també n'hi ha que se'ns emprenyen, eh? Llavors els vins queden com bloquejats i necessiten un temps. Llavors, si li fem un bon tractament i sabem el que estem fent, doncs segur que el gaudirem molt millor.
M'he quedat abans que em parlaves de com perd, no?, el vi, sobretot, per exemple, el vi blanc, quan el volem veure molt fresquet, que, per exemple, ara ja el deixem una mica enrere, però a l'estiu ve de gust que, per exemple, el vi blanc sigui ben, ben fresc. Hi ha molta gent que li dona també un toc de fresc als negres. Jo això de que els vins negres estiguin a la nevera és una cosa que no podré entendre mai, però hi ha moltíssima gent que ho fa. O sigui, també realment és un vi que ja que s'ha de veure aquest a temperatura ambient, deu també perdre molt.
Clar, aquí ja els vins no s'han de veure ni molt freds ni molt calents. Llavors, els negres, és veritat que, i cada cop més amb el canvi climàtic, doncs tenen un grau alcohòlic bastant pronunciat. Llavors, jo sí que soc partidari de refrescar una mica els vins negres. O sigui, si és com els vins blancs, no veure'ls tan freds, els negres crec que s'han de veure, perquè tu parlaves de temperatura ambient, però temperatura ambient d'on?
Clar.
Si estem al mes d'agost, la temperatura ambient estem a 30 graus. Llavors, yeah. Què hem de veure? 30 graus? No. Jo el vi negre recomano consumir a 15-16 graus, perquè és molt important que els vins passin bé i no notis aquella sensació d'espró, aquella sensació d'alcohol. Un truc aquí seria, doncs, el vi negre doncs, no li està de menys... Si ho aconseguim a 13 graus, com us he dit abans, llavors el 2-3 graus que els hi falta, que són la temperatura de servei, que són 15-16, ja ens agafarà un cop a la taula. Però sí que és veritat que el negre, no veure el fred, però veure una mica fresc s'agraeix.
Bé, doncs ara sí que ja sabem com conservar i emmagatzemar el vi a casa i anem a descobrir ara la recomanació que ens fa aquesta setmana en Rafel.
Doncs avui us vull recomanar un vi d'aquí de l'Empordà, és una tàctica especialitat mediterrània. Per mi és un vi bandera, és un vi icònic i és un vi doncs, que ens identifica molt, que és l'Empordà, que són... vins amb història, amb patrimoni. En aquest cas us parlaré d'una garnatxa dolça, que és la garnatxa de la cooperativa Espolla. Sempre defenc el paper que van tenir les cooperatives en època doncs, que d'arribada d'algun turístic, que la gent va abandonar les vinyes i van caure en desús. Doncs gràcies a aquestes cooperatives doncs, avui en dia podem gaudir d'un patrimoni de vinya vella important a l'Empordà. I la garnatxa que us vull recomanar és la garnatxa del 1931, que és l'any que es va fundar la cooperativa d'Espolla, que és la més antiga, l'empresa vinícola més antiga de l'Empordà, i també és l'edat de la solera d'aquest vi. La solera és la bota mare, d'on surt una part de la garnatxa surt d'aquesta bota. Llavors hi ha vins més joves, perquè és un sistema de soleres i criaderes, que això no deixa de ser una barreja de vins joves i vells. I el més vell en aquest cas és aquesta solera, aquesta bota vella de l'any 1931.
Carai, 1931, eh? Realment un vi molt especial el que ens has recomanat avui, Rafel. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
El més calent a l'aigüera.
Bé, més coses del vi que anem sabent, més coses que ens va explicant el sommelier Rafel Sabadí, el món del vi tan i tan i tan apassionant que a vegades allò que sembla que, us pensem, que potser no dongui per tant, però Déu-n'hi-do el que dona i Déu-n'hi-do el que encara ens ha d'explicar en Rafel Sabadí sobre aquest meravellós món del vi. Molt bé, són les 12:51 minuts i és aquell moment que obrim els nostres números telefònics, tant per una banda com per l'altra, perquè arriba el moment del concurs. Paco Torres, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia, l'Empordà, bon dia, l'Escala, bon dia, Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Tot bé?
Tot bé, sí.
Cap de setmana, també?
Home, fantàstic, el Girona, el Barça.
Mm-hmm. Les anxoves?
Les anxoves, també.
Molt bé.
L'altre dia, la meva dona que va anar al Cantàbria em va portar una llamna de les anxoves que fan allà.
Per saber el que fa l'enemic, no?
Sí. No, estan ben presentades, són diferents, però no, de gust són bones, també. Sí, sí. I ara sabem la diferència que hi ha entre unes i altres.
Potser algun dia ens hauríem de germanar i donar-li l'anxova de l'Horta en Revilla, i, bueno...
Sí, sí. Val.
No, que ell em fa molta promoció. Allà on te va, per tot porta anxoves, aquest senyor. Molt bé, doncs tenim... Comencem setmana, això vol dir que tenim un número de loteria per sortejar entre els nostres oients, dones, els que hi vulguin participar, a través d'aquests telèfons que ara ens dirà en Paco, però abans també explica'ns quin és el número que tenim.
Tenim el 89.329. 89.329.
Aquest tocarà o... És de tocar, no?
És de tocar. És de tocar. Està en el bombo.
De tocar.
Nosaltres tenim... Està en els 5 bombos.
Nosaltres tenim l'il·lusió que toqui. Algun dia no ho direm, perquè cada vegada que ho diguem no toca, però algun dia no direm res, aviam si aquell dia hi ha sort i toca.
I toca, pot ser. Sí, pot ser. Home, crec que sí.
Estaria bé i ens faria... Una cosa que ens faria més feliç és que un dels nostres oients, amb aquest dècim... que per gentilesa de l'anxova milionària cada setmana sortegem, i ja portem unes quantes temporades fent-ho, doncs tingués el número, sigués un dels números premiats. Bé, Paquito, la gent que vulgui participar, com ho pot fer?
Pues trucant el telèfon de Ràdio L'Escala, 972-77-1000. O el WhatsApp 627-40-53-99.
Doncs molt bé, un dels dos llocs ens pot fer arribar el que és la participació en el concurs, el WhatsApp que el tinc jo ja aquí obert, per tothom dos que hi vulgui dir la seva, com que no tenim tots els números registrats, això ja ens ha passat alguna vegada, doncs que ens envien un missatge que volen participar, és que després els hem de demanar el nom, jo us agrairia, perquè no tots els números els tenim registrats, doncs com envieu el WhatsApp, soc fulano o mengano, sí, o sotano.
Sí, diguin el nom.
I que volen participar en el concurs.
Perquè si no sabem el nom, malament.
Alguna vegada,
sí,
hi ha la foto, sí. Ja ho saps, no? Veus la foto, però Hi ha altres persones que no hi posen la seva foto, sinó que posen una
altra
número,
cosa. Sí, i esclar, no saps de qui
no,
és.
No sabem qui és. Per això els agraïm sempre que ens facin saber el nom de les persones que volen participar a través del número de WhatsApp. I l'altra gent, doncs, el nostre número habitual per poder participar en aquest dècim de loteria que sortejarem dimecres.
Dimecres, que sortejaran a Madrid el dia 10, dijous. I què passa, Joan, que el dilluns costa? Costa que
sí, 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 costa el primer. Un cop ha entrat el primer, ja sol animar. Bé, i de moment
no tenim...
se m'ensenia el botó, però poder és per redacció. Com el botó que tinguen aquí a la taula, que és de color verd, que s'encén i s'apaga, doncs vol dir que sí que tenim un número per no, nosaltres, però si ja s'encén i s'apaga, s'encén i ja sigui s'apaga, vol dir que això era per redacció. Ara sembla que continuen encenents. Anem a veure si la trucada és per participar. Vinga.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Oi,
no ho coneixes, no?
Allò te coneix, jo sí, però a veure...
Ho coneixeu o no?
Jo sí que sé qui ets, però a veure, dona-li pistes en...
Digue-me, ets pescador?
No, bueno, era pescador.
Vale.
Encara tinc alguna cosa de pescador, però ja quasi no.
Participes en el Via Crucis?
Sí, també sé.
Sí, doncs en Xicotero.
Doncs... Bon dia, nois, bon dia. Encara m'haig de tramuntana, però bueno, estem acostumats aquí.
Home, què seria un any sense tramuntana? Algú poder estaria content, altres el trobarien a faltar, no?
Doncs sí que ho tens el número 1.
Quin número tinc?
El 1.
El primer.
Ets el primer.
El número 1? Sí. De la por.
Poder no havies tingut mai aquest,
poder.
Vinga. Vinga. Molt bé, que hi hagi sort.
Vinga, passant bon dia. Adéu.
Bon dia, adéu. Bé, ja tenim la primera trucada.
Perfecte.
I ara?
Les línies queden lliures per veure si ja de seguida els oients s'animen. I ja ho saben, que també com un cop obrim els números de telèfon, a part dels que vulgui parlar aquí nosaltres o entrar en directe, després sempre que hi hagi gent a redacció, i ara tenim la sort dels que... Sempre tenim gent matí i tarda de moment al vespre encara no.
No, però de matí i tarda fins a les 7
fins a 7 hi ha algú que els agafarà el telèfon i els hi dirà, doncs els donarà el número i també el nostre telèfon de
WhatsApp
que també doncs allà està sempre obert. Bueno, alguna vegada se'ns ha descarregat i no ens n'hem donat compte, però ja de seguida un cop hi posem ja el nostre fil per carregar, el nostre cable per carregar, de seguida les veiem a les persones que a través d'aquí del WhatsApp ens han escrit. I sempre dic i ho repeteixo, aquí el número de WhatsApp també serveix per altres coses.
Que... Trucar per preguntar al senyor alcalde, per preguntar al grup de polítics de demà dinars.
De la tertúlia.
De la tertúlia i també si hi ha alguna activitat els caps de setmana, els dijous també hi ha una tertúlia.
Exacte, que és el compleany del sant d'algú i el volen dedicar una cançó, doncs molt bé.
També.
A través d'aquí ens poden fer-ho saber. Qualsevol comentari, qualsevol cosa, doncs sempre hi ha aquest número a disposició dels oients, per això el vàrem posar i últimament, doncs que veiem que molts de ja mitjans de comunicació, sobretot a l'apartat de televisió i de ràdio també, doncs un dels llocs importants per comunicar-se solen ser els WhatsApps, si són concursos, si a vegades demanen opinió de gent, doncs ho fan.
Sí, ara és el WhatsApp que es gasta molt.
Mm-hmm. Doncs bé, tenim trucada. Que... Sí? Tenim trucada.
Tenim trucada.
Vinga.
Amb qui parlem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Qui és vostè?
Jo sóc en Isidro Pagès.
Isidro, va anar bé ahir?
Va anar bé, sí. Va anar bé.
Ahir us faltava un component que el teniu... Penso que teniu Benidorm, no?
A Benidorm, ojalà ho haguessin tingut a Benidorm.
On era, no? De Benidorm, on era?
No, el tenim malalt i...
Ah, malalt. Però jo pensava que havien marxat de...
D'excursió.
D'excursió.
No, no, era una malaltia, però, bueno, esperem que no sigui res.
No, molt bé.
Bueno, veus...
El vam trobar molt a faltar, eh?
Sí. Va
molt a faltar un musicari tan bo com aquest.
El no veure'l, a veure si ha plegat o cap aquí o algo...
No, un tema de... Un petit de salut.
Vale. Un problema de salut que...
Veus, avui fa tramuntana i ahir un temps fantàstic, eh?
Avui no haguéssim pas pogut cantar amb aquest temps.
Ja, esclar que no.
Almenys a fora, suposo que després poder...
Bueno, hagués
fet servir un pla B, m'imagino que devia tenir alguna cosa preparada. Però no, hi va anar molt bé, molta gent.
Molta gent, tot ple.
En una diada fantàstica.
Sí, ha de reconèixer que va ser un dia molt i molt maco. El temps va acompanyar i les anxoves boníssimes. Això com sí. No podia ser d'altra manera.
Això sí, sempre.
Boníssima, sí senyor.
Sí senyor. Pedro, dos, tens doncs
el número 2.
El número 2, molt bé.
Moltes gràcies i que hi hagi sort.
Vale.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.
Molt bé, doncs amb en Cidro ho hem de deixar-ho.
Sí.
Ens hem arribat al punt de la una.